guaita sobre les ones.
I avui és divendres, però així tot tenim crònica cultural amb en Bernat Cifra. Bernat, el tenim a l'altra part del telèfon. Bona tarda.
Bona tarda, Maria Àngels.
Benvingut.
Benvingut.
En divendres hora baixa, que no és el nostre horari habitual, però així tot sí que repassarem la crònica cultural dels darrers dies. Endavant,
estupendo.
Bernat.
Moltes gràcies. Bé, bona tarda, benvolguts, oient de Pollença. Efectivament, no va poder ser divendres, perquè jo tenia visita mèdica en aquestes hores, sempre tenim qualque cosa, i m'han donat aquest espai de dos dies després, de dia 8. Avui mos trobam que és Sant Joan de Déu i Sant Faustí Míguez. Sant Joan de Déu, que era portuguès, i Sant Faustí Míguez, que era gallec. Dos de sants que precisament van com a bé treure'ls avui perquè varen realitzar una labor social enorme a favor, sobretot, dels malalts i dels desgraciats, entre els quals hi havia sobretot la dona. Aquest gallec, Faustí Míguez, és el fundador de les Fies de la Divina Pastora, que és una institució per favorir l'educació de la dona des de l'infantesa, o sigui, des de començar. Una educació femenina en tota regla, i per això va lluitar enormement aquest sant d'avui, Faustí Míguez. L'altre, clar, molt més conegut, Sant Joan de Déu, que tothom coneix els hospitals que hi ha a Espanya i fora d'Espanya amb aquest nom. Aquest era portuguès, una vida d'un home realment aventurer, va passar per mil estats distints, des de pastor, soldat, venedor ambulant, per Nord d'Àfrica i per Granada, sobretot. I allà, una vegada convertit un autèntic apòstol per mitjà d'un altre gran sant espanyol, Sant Joan d'Àvila, aleshores aquest Joan de Déu se va fer apòstol dels desgraciats i va començar a fundar hospitals per dir Granada, un més gros que l'altre, i així a recollir molta gent. Varen ser 55 anys de vida impressionants. Tots vam portar a dir el que mos ha deixat Sant Joan de Déu. No se pot dir. Bé, tot això fa que els commemorem, que els recordem avui, i el qui tingui fa s'encomani a ells a les seves necessitats. En aquest Sant Joan de Déu portuguès, però que va viure sempre la major part de temps a Granada, després de moltes aventures, i va fer tant pels pobres i desgraciats, sobretot pels malalts, i després també aquell que va fer tant per les nines i per les dones, que Faustí Míguez, que va fer les filles de la diversa de Vina Pastora. Bé, anem parlant una cosa darrere l'altra, després d'haver recordat com solen fer el sant del dia, perquè, clar, si no, tots els dies mos pareixerien iguals. I resulta que han de saber destacar cada jornada, i cada jornada sol tenir un exemple humà, un exemple social, que mos fa realment pensar en el que és l'entrega en el demés, el fer feina per al demés. I avui tenim aquí Joan de Déu i Faustí Míguez, un portuguès i un gallec, que van fer una feinada pel turisme. I aquesta, la part de la dona, avui, curiosament, perquè com sabem, vivim avui tots, més o manco, homes i dones, aquesta jornada mundial, en certa manera, de la reivindicació feminista en favor de l'igualtat, a favor sobretot igualtat de drets entre home i dona, i que mos encarrila a fer bé, sobretot a elles, a no abusar de la condició masculina que un pugui tenir. Tot ha de ser treball per la pau i per el progrés, pau i progrés que reclamen això, aquesta reivindicació feminista, aquesta reivindicació de drets. Jo simplement afegiria en això, en aquesta lluita que hem de tenir tots, en aquesta postura que hem de tenir que hem de tenir tots a favor de la dona, a favor de la pau i progrés de la feminitat i de la igualtat de drets, afegiria el detall de que no se polititzi aquesta jornada en sentit advers. Perquè, clar, les coses se polititzen i se converteixen en propaganda electoral o no sabré quin altre tipus de propaganda, aleshores se perd tota la gràcia i tot l'efecte. De manera que així han de lluitar per la igualtat del dret de la dona, se han d'igualtar per el dret, perquè s'acabi la violència masclista, la violència de gènere, perquè puguin ser ateses i puguin ser respectades en tots els seus drets, si lluitant per un bé tan important que és lluitar per la pau i el progrés, de vegades separam aquestes dues coses. Pau vol dir progrés, és a dir, millorança. No, pau no significa que ha de ser a les mans fantes, a les mans sense fer res. Pau vol dir treballar per al progrés. Si fem això, aquesta lluita per al progrés i aquest lliberament d'aquest caràcter polític que se podia donar, aleshores sí que haurem mantingut una jornada important a la qual Pollença s'hi ha d'unir en la forma que cregui més oportuna cada persona. Bé, ja hem dit, per tant, el que significa des del punt de vista social i també des del punt de vista de fe, de creència, aquest 8 de març, d'aquest dia en favor de la dona. Estàvem dins la Corema, l'hem començat, estàvem en el tercer dia de Corema, començàvem el 6, estàvem en el 7 i 8, estàvem en el 8. La Corema és què vol dir això? Corema és una paraula que ve transformada de llatí de quadragèsima, de quadragèsima, amb bastanta variació, de quaresma i corema, que són els dies, aquella quarantena llarga de dies, concretament 47 dies, que Crist va passar en el desert, dejunant i fent oració a banda, obrint-se a la vida pública. Fins aleshores havia estat a la vida privada, dins una llar d'un fuster, on hi havia son pare, que era Josep, sa mare Maria, Sant Josep ja mort, Maria, que encara continuava viva, en aquella botiga de fuster que tenien i que regentava ell, Crist, però que ell havia vengut per una altra missió que no fer de fuster recluït dins una botiga, dins una fusteria. Aleshores, abans de convocar els seus deixebles, els seus col·laboradors, els seus apòstols, aleshores se va dedicar 40 dies en el desert a meditar i a preparar-se per la seva gran funció. En conjunt, si vos fixeu a la història, molts de grans homes, molts per no dir tots, que han duit a terme obres grans, abans de començar s'han retirat a meditar-ho molt, a pensar molt el que havien de fer, a pensar molt el que deixaven i saber en què s'exposaven i el que abraçaven. Crist ho va saber com a intel·ligència divina que era i també com a intel·ligència humana. I aleshores se va retirar 40 dies en el desert. Bé, la Corema són exactament 47 dies. Enguany, perquè varia, de vegades poden estar més dins el març i menys dins l'abril, com és el cas d'enguany, i de vegades cas distints. Però sempre són 47 dies distribuïts d'aquesta manera. 47, el primer són 4 setmanes i mitja de 33 dies. Això suma de 33 dies. Després s'hi afegeix, en aquestes 4 setmanes i mitja, se n'hi afegeix una altra, que és la setmana de passió, que és exactament la setmana ben abans del ram, i després la setmana santa, que és la setmana abans de la resurrecció. I tot això, aquestes 6 setmanes i mitja, 6 setmanes i mitja, suma el 47 dies de la Corema. 6 setmanes i mitja, ara fem la primera mitja i després no queden 6 i arribarem a la 47. un diu, carai, que mos queda de molt, eh? La corema, això de dijonar-se, no, no, no hi ha res de tot això. La corema és molt una altra cosa. Es posa-se més en contacte amb Déu. Hi ha el detall de no menjar carn el divendres i hi ha el detall de no menjar carn. I, a més, fem una miqueta de, això se diu, abstinència de carn, tots els divendres, que són 6 divendres, tot plegat, o 7, i aleshores l'altre, que és el dijuni, a menjar menys el primer dia de Corema, que ja l'han fet el dia de cendre, i ara mos tocarà fins al divendres sant. De modo que 47 dies tot plegat el divendres d'abstinència de carn i els dos dies, del qual ja n'han consumit un, el dia de cendre i el dia dimecres de cendre i divendres sant, que és a més de juny, menjar una miqueta menys. Bé, és curiós, abans hi havia una espècie de el dia de Corema que comença, que mos posen cendre, el que hi va a missa i tot això, li posen cendre a damunt el front, o un poc al cap, una miqueta de cendre, una miqueta de pols, i aleshores li diuen una deien una consigna agafada del llibre del Gènesi, que és el primer llibre de la Bíblia, dels 73 llibres que té la Bíblia, del primer hi ha una frase que diu «Memento homo quia pulvis es, es et in pulverem reverteris». «Recorda't, homo, d'aquests pols i en pols te convertiràs». Això m'ho recorda de quan Déu va agafar pols fa anys li va bufar una grapada de fang i en va formar el primer home. Bé, ja sabem la Bíblia com s'ha d'interpretar i totes aquestes imatges a què mor duen. Però sigui lo que sigui, hi havia aquesta idea bàsica que venim de terra i a terra hem de tornar. Venim de terra. Recorda't, homo, memento homo, diu la frase llatina, quia pulvis es, que ets pols, et in pulverem i a la pols reverteris, has de tornar. De manera que recorda't, homo, de que ets pols, ets argila. Això és tot una lliçó de que no mos hem de creure menys de terra. En Mallorca també hi ha un refrany que diu tots som de terra i terrejam. És a dir, tot tenim els nostres defectes, les nostres limitacions, tot no naixem perfectes, sinó que naixem de, quasi de lo més humil, senzill, de lo més baix que quasi té la creació, que és la pols, que és el fang, que és la terra. I que a la terra tornarem, perquè efectivament després ens convertim una vegada enterrats en cendre. I ara que hi ha l'incineració en lloc de la inhumació, en lloc de l'enterrament, encara això se verifica més, ens convertim. Tot això és una gran lliçó d'humilitat. No podem ser exagerats en res, no podem pensar molt més de lo que som, d'on venim i on anem. Venim de la terra i anem a la terra. Venim de l'argila o de la pols i anem a l'argila o a la pols. És una lliçó de humildat, que és una virtut difícil, per ventura la més difícil de tot, perquè tot tenim tendència a viure de nosaltres mateixos, a creure en molts el que són nosaltres, a fer una autoestima, diguéssim, exagerada. Ens hem d'autoestimar, això és molt important. Ens hem d'autoestimar les valors que tenim, intel·ligència, voluntat, memòria, etc. Inclús la dona s'ha d'autovaloritzar en aquest sentiment de l'estètica, de la bellesa. La dona sempre ha de voler estar guapa i atractiva. Però tenint en compte que no s'ha d'abusar de res. Una vegada la virtut, o sigui, l'acció humana té un límite, que és el límite de la virtut. més allà ja se cau dins el vici. Per tant, un pot ser virtuós, pot voler ser, pot voler tenir dobbers, pot voler ser intel·ligent, tenir una carrera, tenir un lloc de treball, etcètera, 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 sense fins que ve l'accés a l'abús. Fins a aquest límit de l'accés a l'abús tenim permès. Però a partir d'aquí, al tanto, som de terra i terrenjam. Això és la frase aquesta. Però ara recordeu que l'Iglesi ha canviat de lema i en lloc d'insistir en aquesta idea de que venim de terra i a la terra hem de tornar, mos dona una altra consigna de la Bíblia, una altra consigna pròpia de Còrama. I aquesta consigna la treu de l'Evangeli de Sant Lluc, que diu «Convertimini et credite evangelio», que vol dir «convertiu-vos i creix en l'Evangeli». No parla per res de pols. No és que ho contradigui, però dona una idea inclús superior, això de que venim de terra i terrejam i venim de la pols i la pols hem de tornar. Mor dona una idea una miqueta superior. I mor diu, convertiu-vos. És a dir, convertir vol dir girar un poc de rumb. Si duem un rumb excessivament terrenal i humà i tot això, girau-vos un poquet i fiau-vos, et credite vol dir fiau-vos, creix, fiau-vos de l'Evangeli. Convertimini et credite evangelio. Que és aquesta frase que hauríem de recordar. Així com hem de recordar mento, mot, fiau, pulvis, es impudren reverteris, ara hem de recordar més bé aquesta altra idea, sense oblidar la primera, però que es llegi agafar aquesta segona com si fos una espècie de camí per aconseguir la virtut de la humilitat. I és això, fiat-se de l'Evangeli. Aquesta és l'idea. No mor fiant del tot. Ostres, això de la religió és un cuento, sinó és una cosa que no serveix per res, que no és progressiu, no és pacífic, no allibera per res a la persona, a l'home. I l'Iglesi diu, no senyor, prou tu de seguir més l'Evangeli, fia't més bé de la que diu, de la que ensenya, de les seves normes, de la que Crist va dir a través dels seus miracles, a través de les seves paràboles, a través de les seves accions i sobretot a través de la seva pròpia vida i mort, que tot va ser humil. Néixer dins un estable, enmig d'un bou i una mula, i després morir de la forma més ignominiosa que hi havia, que morir en creu, la forma més ignominiosa que ha hagut ja mai, una mort enormement lenta, la seva va durar 3 hores d'agonia, penjat d'un claus, amb una paraula, amb una febre altíssima que produeix això, la falta de beure, la falta de la set enorme. Bé, si ell va passar per això, doncs nosaltres hem d'imitar una miqueta. No és fàcil, No és fàcil. Jo mateix, que posi el meu exemple, que va de metges, quan n'hi ha que anem de metges, i el que mos costa, diguéssim, pensar que tot això és bo i tot això és virtuós i tot això, i ho podem endreçar, tot això, creure que realment això me serveix de qualque cosa, doncs juro que no és gens fàcil convertir-se i fiat-se, aquesta paraula, fiat-se de l'Evangel. Aquesta, per tant, és la frase que mos ha de dur a la corona, fiat-se de qualque cosa, i en el cas del creent, fiat-se de l'Evangel, que no és una cosa, ja dic, fàcil. Bé, ja tenim, per tant, aquestes dues consignes llatines tan bones, memento homo, i l'altra, convertimini et credite evangelio. Bé, aquesta setmana també hi va haver la baixada del pi, la tomada del pi de Sant Antoni, el varen tomar. Sant Antoni, el pi, és aquest arbre tan característic de la nostra festa de Sant Antoni, i que està dret una cinquantena de dies entre nosaltres, i és una cucanya, perquè l'ensabonen i només hi ha de pujar qualcú. Ja sabeu que és una festa enorme, la posada del pis, una festa impressionant de la televisió, i se retransmet per tot Mallorca. I això fa que la festa de Sant Antoni a Pollença sigui tan important com la Pobla, la seva nit bruixa, com a Manacó, com a Artà, com a tant d'altres llocs. És tan important el Manco, tan important la de Pollença, amb el seu pi i la seva pujada. Però mireu per on la tomada del pi, que és el dimecres de Cendra, el dia de la Corema, que comença la Corema, després d'una cinquantena de dies drets, aquesta tomada, des de les 8 de matí, s'ha convertit en una autèntica festa. La gent para que hi va a veure tomar el vi i dutxant de vegades algun tros, alguna rodella, algun tros del seu tronc per tenir a casa o per guardar-la d'any en any. De moda que és una festa, és un doblatge, no solament la pujada del pi, sinó també la tomada. Això és una doble festa de Sant Antoni que celebra Pollença i que per res del món l'han de deixar que se perdés. Que ara que sigui el dia de Corema, el dia de Cendra, que mos han de ser ja abans de les 8 del matí, perquè a les 8 en punt és quan li apliquen la motosserra. Bé, i de tot sigui per la cultura de Pollença, per la cultura, per la tradició, per les... això, cultura i tradició, que és el més important. Bé, ja anem passant en totes les coses i ara també vos anunci, i ho anunciarem també dimecres que ve, si Déu vol, si no me toca una altra dia d'anar de metge, sinó que puc estar amb altres el dimecres, quan cada hora a les 7:30, vos tornaré a parlar de la festa que pensem fer diumenge de set, ja serà més de la meitat de març, diumenge de set a les 19:30, a les 7:30 de la tarda, a la seu de la Fundació Roger Villalonga, perquè allà celebrem cada any l'aniversari del naixement d'un pollenci tan important com és en Costa Llobera. Cada any la celebrem i enguany serà el 165 aniversari. 165 aniversari, diu molt això, fa 165 anys que va néixer un pollenci de l'envergadura de Costa Llobera, un gran poeta, un gran homo, és a dir, una gran persona, i un gran cristià i capellà. O sigui, totes aquestes coses s'uneixen, com a persona, com a poeta i com a cristià i capellà. Tot això en Costa ho té en grau eminent, en grau important. I sempre té, com el poeta, tot i cosa, a dir mos, té tot i cosa, a dir a través del seu missatge poètic. Què vol dir missatge poètic? Missatge poètic és una expressió ben clara de dir, o sigui, una persona que mos va dir, va deixar paraules que són lluminoses, que mos indiquen un camí per sentir, per obrar. Això és un missatge. La segona paraula és poètic. Què és que vol dir això? Pues també ho sabem, que ho va dir en paraules molt belles, i molt entenidores, però sobretot molt belles. I, per tant, un home que va deixar un missatge poètic vol dir que sempre, eternament, o perennament, cada any, els emotiu. Per ventura, el llegim poc en Costa. Almenys en Costa hauria de tenir tots els llars pollencines, a totes les famílies, i hauria de tenir les obres completes. I això, infinitat de famílies en Pollença que no els atenen. O si no, el manco les antologies, és a dir, els reculls de les obres millors. Antologia vol dir això, un recull de les millors poesies, aquelles 15, 16 o dues dotzenes de poesia i millor. Aquí quasi en Dincosta anem al pi de Formentor i ja n'hi ha prou, i no, en té moltíssimes més, en té unes 300 de poesies, del qual n'hi ha 200 o més de 200 en català o mallorquí, i un centenar, o sigui, una tercera part en castellà, perquè també parlava i dominava bé aquesta llengua, i en castellà té obres molt hermoses, molt belles, molt exquisides. Avui, ajuntant aquesta idea ja d'anunci de lo que serà la celebració d'aquest 165 aniversari, 165 anys, que celebrarem diumenge de 7, i aprofitant que és el dia avui de la dona, i això, que tothom crida a favor de la dona, a favor de la llibertat i sobretot de la igualtat de drets de la dona, recitarem aquest poema tan vell que és del que coneixem bastant, però mai fa de mal que el tornen a sentir, que se diu L'enyorança de la cativa. En temps de moros, ens hem de situar dins el segle XVI o XV i tot, que Mallorca havia estat conquistada el 1229, en el segle XIII, per tant, va ser conquerida per les armes cristianes d'en Jaume I. I varen treure el moros de fora, el que hi havia a Mallorca, o bé mesclar-me i la població de conqueridors, de catalans conqueridors, se va mesclar amb els mallorquins de moros, i hi va haver una raça nova. O bé s'escaparen, o bé els mataren, en fi, ja sabem el que passa en la civilització en què guanyen i les que perden. El cert és que hi va haver molt gent mallorquina que va acabar en el país dels moros, o perquè els s'enduïren en el moment, o perquè els moros de tant en quant tornaren a Pallensa, com és la invasió que celebrem el 2 d'agost, el Dia de la Patrona, amb el simulacre de moros i cristians. Bé, i entre les begudes i invasions que farem els moros aquí, a la vellada, una s'enduïren una cativa. I la pobra Lota, aquesta va caure bé, no va ser venuda com a esclava o com a criada, sinó que va arribar a ser filla de la família d'un poderós musulmà que la va fer objecte de tota casta de béns i de regals i tot. I no obstant, a mi d'aquest estat de benestar impressionant que tu és l'adjectiva, aleshores recorda de Joseba amb aquestes paraules. Índia, dormi sitges, un rossinyol i una oranella. I comença així aquest poema d'en Costa, que és preciós i és molt fàcil d'entendre. Vola, vola, rossinyol, vos que teniu llarga volada. I si trobes qui bé em vol, canta-li mon desconsol amb planyívola tonada. Vola, vola, rossinyol. Tu que traspasses la mà, oronella fugitiva, trobes qui em va estimar, en ton vol fes-li pensar que aquí me tenen cativa. Tu que traspasses la mà. Així cantava planyent pel mirador de sa cambra dins un palau d'Orient, la cativa en tror i argent, perfumada en mirra i ambre. Així cantava planyent. I aquell rossinyol gentil volà ben enfora, i arribat el mes d'abril n'hi ha dins un bosc tranquil ben lluny de la terra mora aquell rossinyol gentil. Qui sap el que diu un cant? Però de la llar cristiana, de la cativa distant, dugué el rossinyol vibrant sospirs d'un amor llunyana. Qui sap el que diu un cant? Les germanes i germans d'aquella jove robada sentiren tan dolços cants. Més, cadascú hi ve els encants de sa fortuna ansiada. Les germanes i germans, un jove, abans l'amatent de la trista presonera, sentir que el vol i, amatent, s'oblidar del seu amor, pensar en el seu nou amor, oblidat de la primera, ell que n'era l'amador. Un cor solament en sentir tal melodia plorava voltes dient, ma filla d'enyorament deu plorar dins moreria. Un cor solament. L'orenat en vol suau vingué de terra africana portant un collaret blau i penja son niu de pau dins la mateixa cabana. L'oreneta amb vol suau. I aquell blavós collerí, ningú sospitava que era, tan sols la mare insistir que seria el record fi de sa filla presonera, aquell blavós collerí. Un cor solament, en sentit el melodia, cridava voltes dient, ma filla, d'enyorament, deu plorar dins moreria, un cor solament. I acaba amb aquesta estrofa tan enorme. Sols la mare comprengué el misteri d'enyorança, que sols una mare té l'amor que no va ni bé, ni es perd, ni minva, ni es cansa. Sols la mare comprengué. Com veus, és un cant a la maternitat impressionant, un cant a la maternitat enorme, aquella, ningú va entendre el que deia que el rossinyol ni el collaret de plomes que duia la mateixa oranella. Solament hi va haver, ni ho entengueren els familiars, ni els germans, ni el que havia estat el seu amador, el seu promès, el seu nuvi, diríem ara, que va pensar en sa nova amor oblidat de la primera. Bé, però hi va haver un sol persona que va entendre aquell missatge de dos ocellets. Va dir, aquests dos m'aduen noves de la meva filla, que està dins moreria. Bé, tot això és una poesia que és molt pròpia avui d'en Costa per al Dia de la Dona, però sobretot pel Dia de la Dona a favor de, per ventura, una de les vocacions més importants que té la dona, que és la maternitat. És una de les vocacions més importants. La mare, que vol dir ser cap de la família, ser cap de l'educació, ja sabem el que és una mare. Ara aquí no hem de venir a dir lo gran i els oficis i els serveis que presenta una mare, que són impressionants. Per ventura, és un detall que se diu poc. Avui sentirem parlar de la reivindicació de molt de drets i funcions i operacions que ha de fer la dona tant o igualment que fa l'home. Però per ventura se parla poc del més important d'aquests drets i d'aquestes funcions, i és la maternitat. Bé, idò, nosaltres, a través d'aquestes paraules eternes d'un poeta, que han dit que té un missatge, un vell missatge etern, aleshores, en aquest llarg d'encosta que mos ho ha dit en paraules tan belles, vola, vola, rossinyol, Déu te do, va llarga volada, o aquesta frase final, tot això mos du a pensar que han de sortir realment a reivindicar i posar-nos totalment d'acord amb la dona, i pensant per ventura en la seva funció més alta o una de les més altes que hi pugui haver, que és la maternitat, que pot ser física i biològica, o la maternitat també sentimental, social, de mil maneres, perquè també no importa, un ha d'exalçar solament una dona perquè és mare, per ventura una metgessa, una bona infermera, una mestra d'escola, tot això són destins de la dona impressionants que els ha de tenir ben en compte, aquesta donació a la societat, en aquest punt importantíssim. Tot això ja està clar, ben defensats els seus drets i no de patir, diguéssim, amenaces o violència o masclisme de cap manera. De modo que reivindicar això de la dona, i especialment per aventura la seva funció de maternitat, que no hi ha paraules per dir. Ni siquiera aquest poema tan vell d'en Costa diu tot lo important i lo gran que és la maternitat de la dona. Bé, amb aquestes idees, perdoneu la meva col·laboració a través de la ràdio, jo vos dic bona tarda i fins dimecres que ve, si Déu vol. Adeu.
La lluna guaita sobre les ones, les ones dolça remor, yeah. festeiros. De lluny arriba dolça tonada, de lluny arriba fonda cançó. La jove escolta aquí.